Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But
si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com va?
Bon dia, Raquel, i bon any.
Avui i bon
és el
any.
Primer programa del 2021.
És veritat, és veritat. Vam acabar amb una bona alegria i comencem amb una que jo crec que tindrà un missatge fantàstic.
Molt potent, eh? Després de... Bueno, malgrat tot, no ha nevat a Sabadell, eh? Però estem aquí amb un fred a punt d'entrar a la Setmana dels Barbuts.
És veritat, sí.
I avui, com deies, avui una persona, jo penso, com sempre, molt especial, una persona que ens parlarà d'una cosa molt important, que té molt a veure amb l'alegria de viure, que és el fet d'estar viu. A vegades ens preocupem de coses, ens preocupem... Tenim molts problemes, no arribem a final de mes, tenim coses molt complicades, però potser una de les coses més importants és això que també deia el cantant, no? La vida, el fet d'estar vius, no? Aquesta alegria de viure. I aquesta persona, doncs, en unes circumstàncies que estem vivint tots, malauradament, jo penso que ens donarà un missatge d'alegria i d'esperança, no? Que senzillament és la vida.
Totalment, perquè sempre portem motxilla i pedres al camí, no? I el que hem de fer, doncs, és buscar aquesta alegria de viure. En setmanes anteriors vam convidar l'ambaixador reial i aquesta va ser la seva recomanació.
Personatges n'hi poden haver-hi molts. Però jo crec que en els moments que estem passant, crec sempre que la persona vulgui, una persona que hagi passat aquesta malaltia, per donar les seves vivències. Jo sé que no és agradable, però dic sempre i quan la persona convidada accepti el que és les preguntes de Ràdio Sabadell i que vulgui venir, naturalment, això per descomptat. Que no, això no és un interrogatori, és donar la seva versió de la malaltia. Com ha viscut el trobar-se bé, a l'estar altra vegada a punt, a punt de tornar a treballar i a punt de renovar-se ell mateix.
Doncs benvingut Eduard Ribas, sabadellenc, afectat per la Covid i que doncs, gairebé a punt, no?, d'explicar-nos la seva experiència, el seu testimoni. Moltíssimes gràcies per participar.
A vosaltres, hola, bon dia.
Molt bon dia.
Eduard, i bueno, una recomanació de l'ambaixador, que això ja és...
Això és màgic.
Paraules majors, això, Estic impactat,
No tothom recomana l'ambaixador reial,
És cert, és cert, això.
No el volem pressionar encara, l'Eduard, però sí, és veritat, és cert que doncs, jo crec que va donar doncs, una molt bona recomanació perquè en els temps actuals que vivim jo crec que el teu missatge, el teu testimoni serà molt doncs això, molt esperançador, no?, per tots nosaltres. Comencem, però, pel principi. On vas néixer?
Comencem al principi. Jo sóc de Sabadell, concretament del barri de la Creu. Jo sóc un tallaret de Sogarrel. Jo vaig néixer al carrer Vilarrúbies, d'allà vaig passar a la plaça de la Creu Alta i tinc 58 anys, amb la qual porto tota la vida sent creualtenc, tallaret, i reivindico aquest barri que és de la... Jo vaig néixer el juliol de 62, a Sabadell, com dèiem abans. Vaig passar per les Carmelites, vaig estar fent el parmolari a les Carmelites. En aquella època encara hi havia nens que anàvem a les Carmelites. D'allà vam passar als Salesians. Per passar als Salesians de Sabadell, sempre m'ho han explicat els meus pares, perquè aquella escola era l'única escola. Els pares són catòlics, practicants, fervorosament molt catòlics, i era l'escola cristiana més barata de Sabadell. I en aquella època els pares anaven molt justos i érem tres germans, jo soc el petit de tres germans. Tinc la Francina, que és la meva germana gran, que té 65 anys, 66 anys, el Toni, que és el mitjà, amb 600 que precisament els va fer el dilluns passat, als 62 anys, i clar, tots tres fills amb escoles catòliques en aquell moment, doncs vam anar als salesians.
Mm-hmm. Bueno, se'ns has avançat, perquè anàvem a dir, a on vas néixer? Clar, ja ens has dit als germans que sou tres, però on vas néixer? A casa o a l'hospital? O...
No, vaig néixer a l'hospital del carrer, aquell hospital que hi havia allà al carrer Creuet, era?
La mútua dels amos? O
la mútua dels amos, exactament, la mútua dels amos, vaig néixer jo. Sí, mm-hmm. Sí.
Hi ha categories encara.
I segons la meva mare vaig néixer, perdoneu l'expressió, com un pet. Vaig néixer ràpid, que quasi no arriben al paritori, perquè vaig néixer tremendament ràpid, era el tercer fill, la mare ja estava basada al tema, no? Mm-hmm. I bueno, cada dia caminava mitja hora des de casa fins als salesians per anar a l'escola. Això quan la mare no es portava. Clar. Quan es portava, anàvem més ràpids.
Però... Perquè des de la Creu Alta, bueno, des del carrer Vilarrúbies, no?
Vilarrúbies, uh-huh. Vilarrúbies, de la banda de la rotonda cap avall.
Que hi havia l'acadèmia de la Guàrdia Civil.
A l'altra banda, just a l'altra banda. Ah. Direcció Poblenou.
Allà on hi ha l'esnúquer d'ara. Del...
No, l'altra banda.
L'altra banda, val.
Passa a la Gran Via, que hi havia un... Si us en recordo, hi havia uns telers, un drapaire, que era el meu avi en el seu moment, i el meu pare, allà a sobre estava allò, que era Vilarrúbies.
Bueno, sí. El dels telers, el del teixí, no?
Home, és la meva música de tota la vida. Vam tenir telers
al
Patxumba, 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 moltes cançons vam composar mentalment, des de les 8 del matí fins a les 10 del vespre. Aquest soroll era és la música de la meva vida.
No, bueno, Raquel, de tu també, encara que som de diferents estadis, però bueno, el soroll dels telers també el recordes tu, no, Raquel?
Totalment, i a més també recordo, perquè jo sóc del barri de Nostra Llar, o sigui que dels salesians també m'ha fet viatjar. De moment l'Eduard m'està fent viatjar en els records. Jo et volia demanar dues coses, els records de la teva infantesa, no?, i joventut d'aquella ciutat, no?, dels telers, no sé si passaves moltes hores també doncs, al carrer jugant, a quin tipus de joc, i també com et va condicionar doncs, això, no?, aquesta educació religiosa que et van inculcar també els pares.
Home, des del punt de vista, la religió, poquet. La veritat és que poquet, al contrari. Jo crec que va fer una reacció contra moltes coses, perquè dissortadament pels meus pares no he seguit la seva corda, però sí que m'han ensenyat moltes coses a pensar en els altres. Estar molt amatent de les altres persones, a intentar no fer mal, de no provocar situacions de conflicte, d'acceptar moltes coses, de perdonar molt, perquè hi ha moltes coses que perdonar-me i perdonar als altres, però havia la religió, en el meu cas, poquet, no? Uh-huh. Al carrer, sí que estava molt al carrer, i tant que estava molt al carrer.
A què jugaves?
La veritat és que no ho recordo gaire, perquè el tros de carrer que jo vivia, com que estava a l'altra banda de la via, que abans la Gran Via era una via, era un carrer tallat, amb el qual podies jugar a qualsevol cosa. Me feia baixada, jugar a futbol no podies perquè perdies la pilota, no? Jo em quedava més a casa, jo era més de casa, d'escoltar música, de jugar amb els meus germans, de jugar a futbol els dissabtes quan el pare ens portava a jugar a futbol. Jo, aquella època, els avis vivien a Sant Feliu de Codines i jo cada cap de setmana m'anava a Sant Feliu de Codines, amb el qual els records d'infància els tinc més a Sant Feliu de Codines que a Sabadell. Perquè allà jo marxava, i no és broma, amb 8 o 9 anys, o 10 anys, marxava amb l'autobús, fent transbordo a Caldes de Montbui, anàvem als segrers, i pujàvem cap a Sant Feliu, a vegades fèiem autostop, també ho has de dir, i per estalviar-te aquells dinerets i poder doncs, gastar-ho en altres coses a Sant Feliu. I la colla la tenia a Sant Feliu. Uh-huh. La colla la tenia a Sant Feliu. I els avis vivien allà, i bueno, ben bé fins als 20 anys, a partir dels 18 anys ja... que tenia nòvia aquí a Sabadell, era una mica diferent la cosa.
I que anaves però, amb els segalers, no? Anaves
hombre, amb... i tant. Segalers i amb autostop a vegades, eh? No,
són dos clàssics, jo diria, Eduard, els segalers i l'autostop, que no crec que ara gaire gent ho practiqui, però fa uns anys eren uns quants.
Encara meus, trobant, sí, i tant. Per això, que el que feia amb el poble, doncs, jugàvem a cucamagar, jugàvem a coses més salvatges, que si ho feies ara el club posin a la presó, feien mandos o a meter-nos pedres i quan el primer que sagnava s'acabava la partida. Una mica salvatge.
Jo feia temps que no sentia cuit d'amagar,
Cuit d'amagar, bueno. Jo... Havia jugat molt a cuit d'amagar, Molt,
A cavall fort jugaves també, a cavall fort?
No tant. Però vam tenir una experiència al col·le d'un que es va fotre molt mal i em va quedar impactat que això et podies trencar el cap i no...
Sí, era perillós,
I era molt perillós.
Mangotero, m'he d'adivinar el que és, no?
Sí, Mangotero,
i escolta, Eduard, eres bon estudiant, perquè després, doncs...
Normal.
I què normal. Et va fer decidir per estudiar psicologia?
Ui, ostres, aquesta pregunta, ja anem a BUP. A BUP, que jo BUP el vaig fer al Vidal i Barraquer a Sentmenat.
Home, jo també vaig anar al Vidal i Barraquer d'aquí, però abans de Sentmenat.
Clar, vas anar al que hi havia aquí al carrer de la República, Tres Creus.
Exacte.
Jo feien classes allà també. Allà hi feien classes. Doncs, perdona, em fes la pregunta, que me la pots repetir perquè ja se m'ha anat al lloc.
Ja vas anar al BUP, vas fer el Vidal i Barraquer, digues.
Això, per què vaig fer psicologia? Perquè Vidal i Barraquer, a primer de BUP, em van fer llegir Sigmund Freud.
Home.
I tot allò em va apassionar. I vaig decidir... Jo volia fer-me veterinari, però de fet volia ser pilot d'aviació primer, però com que... No és broma. Com que estava fotut de la vista, ja tenia miopia aquella època, doncs m'han dit que no podia ser pilot d'aviació. Llavors vaig dir, veterinari, perquè m'agraden molt els animals. Per aquí a casa en tinc dos que espero que estiguin tranquil·lets i no facin gaire soroll. I al final, com que m'agradava molt el que vaig llegir del Sigmund Freud, que de fet el vaig abominar després. Primer vaig ser un ferment seguidor de les coses que deia i més endavant vaig donar compte que dissortadament el que feia ell poc servia.
Exacte, però... molt discutible, el del Freud.
No, del tot. I no vull discutir amb ningú, però és del tot discutible. Però m'agrada molt el món de la psicologia, el món dels problemes mentals de les persones, les depressions, els trastorns d'ansietat, tot això em va apassionar molt en el seu moment, ja no tant, ja m'ha canviat una miqueta el criteri, i per això vaig començar a fer psicologia, per això bàsicament, i vaig tenir clar que faria psicologia, i a mesura que vas fer la carrera vas desencantant de moltes coses.
On la vas fer?
A l'Autònoma. Segurament, en aquell moment, la millor facultat, que no era psicologia, que era la facultat de filosofia i lletres. Secció psicologia.
Exacte.
Amb el temps sí que me l'han convalidat com a facultat de psicologia, i soc psicòleg i psicòleg clínic, totes aquestes coses que hem anat fent, però al començament no érem ni facultat, érem un decanat de psicologia que hi havia allà, no? Vaig estar molt vinculat al món de l'esplai també al començament, m'agraden molt els nanos i les activitats amb els nanos i tot això, però com que jo em vaig casar molt jove, quan vaig acabar la carrera al cap d'un parell d'anys ja em vaig casar, jo em vaig casar amb 24, 25 anys.
Caram, molt bé, no?
Home, va arribar un moment amb la meva parella, amb l'Olga, que ens casàvem o partíem peres, perquè era la nòvia de tota la vida, des dels 15 anys ja anàvem junts, i va arribar un moment...
Com us vau conèixer? Va,
el Vidal i Barraquer.
El Vidal i Barraquer?
Sí, ella també era de Vidal i Barraquer, ella també va anar a Vidal i Barraquer, els vam conèixer i vaig tenir clar que era la persona de la meva vida. De fet, encara estem junts, amb totes les crisis que han pogut haver-hi, com totes les parelles, però encara estem junts i crec que ens estimem cada vegada més.
Doncs escolta, fem un incís, però digue'ns la clau de l'èxit, tants anys encara junts, malgrat això, les dificultats que es troben al camí, però quins serien els ingredients per tenir cura de l'amor?
Que és el dia a dia. És el dia a dia, és el respecte i acceptar que l'altre és diferent de tu, que no som mitges taronges, som taronges diferents i tenim recorreguts diferents. Jo tinc el meu espai, tu tens el teu espai, que el compartim molt sovint, però altres moments no el compartim i fem altres coses. I altres coses no vol dir res d'altre dijous, Fem moltes coses que són... i que, a més, tens una família, tens uns fills, tens uns germans i acceptar que ella té uns pares, o que ara té un pare perquè s'ha morit la seva mare el febrer passat, i que té una família que és diferent de la meva, i que, com compartimentar les coses, i respecte, i respectar-nos. I quan ens equivoquem, demanar perdó. Demanar-nos perdó.
Tan fàcil i tan difícil, a vegades, aplicar-ho.
Demanar perdó, perquè t'has equivocat. Que passa que amb calent costa demanar perdó.
Oi que sí, costa, no ens costa.
Costa, perquè estàs allà picat perquè vols guanyar la discussió. No, si la vols guanyar l'estàs perdent. Les discussions no es guanyen. Així, les discussions, para, fem un reset, demano perdó perquè jo m'he equivocat, l'altre també demana perdó perquè ja s'ha equivocat, perquè quan hi ha discussions d'aquestes tan fortes hi ha molts errors per part de les dues parts. I molt intentar la comunicació i que no quedin coses al tinter. Perquè si no...
24 anys i et cases.
Uh-huh. 24 anys i em caso.
I teniu dos fills. Teniu dos fills, no?
Tenim dos meravellosos, fantàstics fills. L'Aniol Riba, que havia col·laborat a Ràdio Sabadell, ara em sembla que no ho fa, però havia col·laborat a Ràdio Sabadell, és mestre, és triatleta, no, però no era de nedar, però fa maratons, i va en bicicleta, i era o és cantant del grup Vallachao.
I una gran persona que m'ha entrevistat més d'una vegada aquí al matí de Ràdio Sabadell. Una salutació si ens escolta també el teu fill.
Una gran persona. I la Mireia, no puc parlar, no he de parlar de la Mireia. La Mireia és... La Mireia en té 27, se m'ha recordat, la Mireia en té 23. La Mireia és una fantàstica camera, personal de sala, que és guanyadora de molts concursos que s'ha presentat i és un excel·lent professional, que ha treballat amb estrelles mitja, amb restaurants amb l'Ava, amb l'Urt, amb restaurants estrelles Michelin, i bueno, que és una... I més, bueno, ens estimem tots amb bogeria,
Hem de dir pels oients que nosaltres estem aquí ara amb una així telemàticament i que l'Eduard ens va, com a fan, amb una samarreta de l'Ovella Chao,
Totalment, hombre. Totalment,
Hombre, és el...
Aviam si ens en fas arribar algun, perquè està xulíssim, Posa aquí Ovella Chao.
Sí, cap problema. Parlem amb l'Aniol i, si voleu, us el farem arribar, cap problema.
I escolta, Eduard...
M'hauré d'apuntar, perquè a vegades la memòria em faig una miqueta.
Tu, Raquel, quina talla, va, talla M, no? Talla
la que vulgui, M. La que vulgui, o sigui, els regals, benvinguts, el que sigui. Escolta, Eduard, i ens havíem quedat, o sigui, et cases molt jove, amb 24 anys, estudies a psicologia i explica'ns la teva experiència laboral, perquè també doncs, has tingut molt contacte amb els joves, no?, fent educació sexual i afectiva.
Vas fer de psicòleg, vas fer de...
L'experiència laboral comença a la caixa.
Val.
Comença a la caixa. Bueno. Comença a la caixa, perquè quan acabes la carrera, lloc, feina no en tenia per poder-me mantenir, jo estava en una consulta privada que al començament, com que evidentment no coneix ningú, ve qui ve, i jo els matins estava a la caixa i una tarda a la setmana amb centres. I he estat en diferents centres de psicologia, he muntat centres que llavors he marxat, fins que va arribar un punt, jo crec que l'any 92-93, que...
Gran any, el 92, El 92 van passar moltes coses.
Les Olimpiades,
I el 93 va néixer el meu fill.
Sí.
Amb la qual...
Fantàstic.
Va néixer el primer fill, l'Aniol. Doncs, com que estava sense feina, m'havia plegat de l'últim centre que estava... Bueno, total, estava la cosa una mica complexa. Vaig contactar amb el Centre de Planificació Familiar de Terrassa, que tenia una coneguda que la dirigia en aquells moments, que vaig demanar feina, i em va sortir una feina de res, de 10 horetes de la setmana. D'aquí, d'això, només 10 hores de la setmana, per treballar amb joves, per fer el que és la prevenció dels embarassos, i fer una mica de salut a la comunitat, de fer una intervenció comunitària. Aquesta feina de 10 hores va durar molt poc, perquè una es va posar, va quedar embarassada, va fer una sèrie de coses, i va fer un contracte ja, un contracte de 30, 40 hores de la setmana, contracte com Déu mana, com a psicòleg, i aquí van començar a ser la sort que vaig tenir d'entrar dins el món que m'agrada, perquè jo en aquella època ja havia fet el postgrau en sexologia. Jo soc terapeuta sexual, més que psicòleg en aquest moment. Psicòleg no faig, tot informació de psicòleg, però jo faig més teràpia sexual. I gràcies a aquesta formació en teràpia sexual vaig entrar al Centre de Planificació Familiar, a l'Ajuntament de Terrassa, i vaig estar molts anys com a interí, fins que es van presentar la convocatòria de plaça de fixa, i jo soc funcionari de l'Ajuntament de Terrassa, però ara estem desplaçats al Consorci Sanitari de Terrassa, perquè la llei no permet als ajuntaments tenir contractat aquest servei. Llavors, l'ha de tenir contractat un proveïdor de serveis sanitaris, i a l'equip sencer, les tres persones de l'equip, vam marxar al Consorci Sanitari de Terrassa, Cap Sant Llàtzer, que és on hi ha la consulta jove, que és el nom tenir d'aquest lloc. I el que fem és prevenir embarassos, la pastilla després, les proves d'embràs, si hi ha problemes sexuals, si hi ha alguna patologia, si hi ha alguna ITS, infecció de transmissió sexual, això és la part més assistencial, que és on segurament vaig enganxar el Covid. Amb l'atenció aquesta és un...
Aquí arribarem.
Que vaig enganxar el Covid. I té una altra funció a la meva feina, que és fer intervencions a la comunitat, bàsicament a tercer i quart d'ESO, on faig tallers de sexualitat. El que anem a l'ISEC jove. ISEC jove. És una I amb un preservatiu, sex jove, que és informació... preservatius, sexuals, jo, això s'ha... I un altre taller, que és la prevenció de la sida a quart d'ESO. I a Terrassa, no vull treure mèrits, però en molts centres que em coneixen i que m'aprecien molt i que volen que hi vagi jo i que a vegades que n'he enviat algun que no he pogut anar, doncs no dubarres també ni tu perquè, bueno, perquè està molt content, bueno.
Bueno, perquè a més és molt important i és l'assignatura pendent, eh? Jo diria, doncs, a l'escola, a casa...
I lo que serà pendiente. Totalment.
I t'agrada? T'agrada la teva feina?
Si m'agrada la meva feina, i tant. M'agrada molt la meva feina. Bueno, més que agradar, m'apassiona. Jo trobo a faltar. Això d'estar tant temps de baixa sense estar en contacte amb la gent jove, estar en contacte amb la gent jove t'ensenya molt, aprens molt. També t'emprenyes molt, eh? També us haig de dir que a vegades... tens enganxades, no enganxades, però alguna persona que sé que el seu procés va anunciant molt bé i fa una davallada, a vegades veu situacions molt... Clar, també veiem noies que han estat agredides sexualment per parelles seves, a vegades les parelles allà, que com pot ser que l'any 2020 encara el nen li digui a la nena com, no te dejo vestir así, no? I perdona'm, a veure... centrem les coses, no te dejo, no, la, no és teva. És la... Però la meva feina m'agrada molt, perquè a més, com que veus que la feina que fas, la gent, t'arriba l'input de que ho estàs fent bé, perquè ho veus, perquè tornen i perquè ho sents que ho diuen a fora i els auxiliars, hòstia, Eduard, que els hi has fet, no? Perquè sortien d'aquí, que majo este chico, no? Que, oh, ostres, aquest sí que m'entenc. Bueno, què he fet? Fer la meva feina, escoltar i dirigir cap on volen anar.
Es nota, no m'estranya, perquè sentint a parlar l'Eduard es nota l'alegria i l'il·lusió. Una petita crítica, eh? Això de Terrassa.
Digue.
El de Terrassa no és massa, això de Sabadell-Terrassa, ningú es parla.
Us asseguro que és fantàstic.
Sí?
T'ho argumento.
Ens podem acostar a Terrassa, no passarà res.
No, t'ho argumento per la meva feina.
Amb precaució, amb protecció, sempre, eh?
Sempre. A la meva feina, que són coses... que veus moltes persones al llarg del dia, al llarg del mes, al llarg de la setmana. Que jo no surto de festa, però que surts per Sabadell, i si jo vinc a Sabadell i treballo a Terrassa, no em trobo el que li vas a dir a les companyes, que és que viuen a Terrassa, i això li costa a les usuaris, hola Rosa, hola Anna, què tal, què qual? I clar, si cada dia podem fer 30-40 visites al dia, a la setmana, ja no és que no te'n recordes de què li passa. M'entens? I ven a saludar i en canvi, així...
Desconnectes, no? Clar.
Quan vaig a Terrassa a fer coses, que també faig coses de persona normal i corrent, m'hi puc trobar, però no és cada dia. I això és una sort. I a Terrassa també som molt bona gent, com a Sabadell. Hi ha molt bona gent a Terrassa, de veritat. Els estimo molt.
Veurem perquè ho dius tu, eh?
Hi ha molt bona gent. A Sabadell també, faltaria més.
Home, doncs escolta, t'hem demanat tres cançons que formin part de la teva banda sonora. Comencem amb la de la Nina Simone. Per què l'has triada? Què és el que significa per tu aquesta cançó?
A veure, si recordeu com van començar els videoclips, als anys 80, va ser un dels primers videoclips que vaig anar i em va impactar. Perquè era d'un gat, era del gat, no sé si us en recordeu, el del
gat. Sí, és veritat.
I la meva parella a mi ens va impactar aquell videoclip i aquella cançó ens va agradar molt. Ens va agradar tant que quan estàvem de viatge de nuvis, que vam anar a Amsterdam, nosaltres vam casar el 26 de desembre, que ja té delicte casar-te per Sant Esteve. Vam veure els amics de veritat, els que van venir, tots són amics de veritat, i encara els conservem, sortosament. Doncs aquella cançó la vam sentir a l'hotel que estàvem allà i vam dir que és la nostra cançó. I amb el temps van passar moltes cançons, perquè quan vam dir tres cançons, dius, Déu meu, hi ha tantes a la teva vida. I amb el temps, com que una de les activitats que hem fet amb la meva parella i amb un grup d'amics que hem fet fantàstic, que és ballar swing, aquesta cançó és un swing. I cada vegada que anem a ballar, bé, quasi cada vegada, sona. I quan sona... Bàsicament, l'Olga i jo l'hem de ballar junts perquè és la nostra cançó. És molt maca.
És
molt
preciosa.
Maca, i té un ritme i té un solo de piano espectacular i que l'has de fer molt bé, perquè no ho pugis malament, sona fatal.
Vinga, escoltem-la i ballarem també en homenatge a l'Olga i a l'Eduard. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't
tone, please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Avui, coneixent l'alegria de viure de l'Eduard Riba, sabadellenca, afectat per la Covid-19, que, doncs això, ha col·laborat a participar en aquest programa amb el Josep Alavedra i amb mi, doncs, per explicar-nos el seu testimoni. I, evidentment, doncs ara, després de cantar, de ballar, de viatjar pels records, arriba el moment, Eduard, que ens expliquis, no?, que parlem de la malaltia. Quan sorgeixen els primers símptomes? Em sembla que tot just al març.
Al març, primera tongada. Jo el dia 8 de març, el dia de la treballadora, em vaig llevar amb una tosseta, així una cosa seca, una cosa així com, bueno, una mica... Una tos que jo deia que era rara. Uh-huh. Com que era el dia de la dona treballadora, jo amb aquest tema estic bastant implicat, vam anar a la mani, era el dia que teníem...
El 8 de març,
a dir una treballadora. I teníem un vermut amb la colla, el nucli dur dels amics, quasi tots, algú no va voler venir, i vam anar a Alemanya, jo aquell dia em trobo raro. Els companys de feina m'han dit que la setmana anterior vaig dir que estava tenint una mica mal de cap, que no estava gaire fi, però no ho recordo, això és una cosa que no recordo. Va, total, que el dia aquell, després de dinar, clar, vas a dinar amb els amics, no te'n vas de seguida. Però jo vaig dir a l'Olga, marxem cap a casa, que no em trobo gaire bé, que tinc mal de cap, tenia tos, notava que tenia febre, vam anar cap a casa. Quan vam arribar a casa, que vam anar a peu, jo estava destrossat, molt, molt fatigat, tenia una fatiga important, molt mal de cap, termòmetre 38,5, 39, vam trucar a l'emergència, escolta, em dir això, em trobo així, em van enviar al Sant Fèlix, allà al Sant Fèlix em van visitar, em van dir que tinc una viràcid, que em vagi cap a casa, em va fer la baixa, vaig anar cap a casa, l'Olga, com que és mestra de l'Escola Pia, havia d'anar a colònies aquell, el dilluns, dimarts i dimecres, marxava de colònies, i per això vam a la CUAP per prevenció, perquè clar, si jo tenia Covid, i no ho sabíem, i em van dir que no, per tot va. Que jo el dimarts d'aquella setmana truco a Salut Laboral del Consorci i els dic, estic així, i diuen, vine que et farem les proves. Em fer les proves del Covid i el mateix dimarts al vespre, quan jo ja estava al llit perquè estava fet pols, em truquen i diuen, ets positiu, tanca't a casa. I que no pot ser, ets positiu, tanca't a casa. Truquem a l'Olga, l'Aniol la va buscar, confinats en habitacions diferents, en quartos de bany diferents, més o menys possible, Jo estava a casa confinat per Covid, estava bé, entre cometes, cansat, adolorit, mal de cap, però no m'ofegava. Fins al divendres d'aquella setmana, cada cop i volta a la tarda, és com si haguessin tret una colla d'aigua freda a sobre i, ostres, em falta l'aire, m'ofegava, que és el símptoma crític per anar a l'hospital quan tens aquest ofec, no?
Uh-huh. Perdona, digues. Tan bèstia és?
Sí, tan bèstia. Perquè jo al matí d'aquell divendres havia estat netejant l'habitació. O sigui, l'habitació d'on jo estava, la vaig netejar, uh-huh, passar la pols, la vaig fregar, sí, per estar en unes condicions higièniques correctes, no? I a la tarda, i no és broma, a la tarda d'aquell volta és com si haguessin dret una gullada i la freda. I d'entrada no em fotia en cas, el 112 no em feia cas. Jo tinc un desaturador, els hi vaig dir, perdona, m'estic a 84 de saturació, envia'm una ambulància que m'estic ofegant. A partir de que els hi vaig dir la saturació, em van enviar una ambulància, vam anar al taulí, el meu germà, el Toni, el metge és metge, i més és pneumòleg, és especialista en pulmons, però més Henry. M'esperava a la porta de l'ambulància, surto de l'ambulància, amb una queda de rodes, entrem a urgències i a mi se m'apaga el món. No me'n recordo de res més, pràcticament. Però de res més.
Ostres.
Sí, sí.
Estem, clar, encara no estàvem confinats.
Crec que és el dia que van confinar o el dia abans.
O sigui, el dia 14 de març de l'any passat estem parlant.
Exacte, jo crec que vaig entrar el dia 13. Jo vaig entrar el 13 i el 14 confinaven. Però és que jo no me'n recordo de res més. Jo sé que vaig entrar allà, vaig entrar a urgències i allà, de veritat, és com si haguessin apagat els llums. Vaig estar d'urgències, em van enviar a planta, o l'anomena planta. Mm-hmm. De planta, el dilluns següent em van valorar els d'UCIs i em van dir, pa UCIs, baixa avall, que t'està... perquè jo trobo que em faltava l'aire. Mm-hmm. Els records que tinc, que no sé si són records o m'ho han explicat, és que jo em vaig afaitar perquè estava molt pelut i com que em vaig afaitar, anava sense l'oxigen, m'ofegava molt. Sigui com sigui, em van valorar i allà s'apaguen els llums. No recordo res més. Fins que un dia em diuen, i estem parlant ja, passem del 14, 15 o 16
de març.
A 28 d'abril. I em diuen, te'n vas a planta. Si vaig estar 43 dies a la UCI. I em diuen, te'n vas a planta. I jo dic, de bon vinc? He estat a la UCI, m'ho van explicant a mica en mica. Uh-huh. Sí que és cert que tot i que jo no me'n recordo, jo vaig estar conscient. Cap allà el dia 20 de 19, 18, 19, 20 d'abril em vaig despertar, uh-huh, perquè no hi havia forma que em despertés, se'm costa molt despertar. Vaig fer problemes de ronyó, van fer diàlisis, problemes respiratoris, pneumonia bilateral. Es va tenir una inflamació al cervell, que per això no em despertava i tenien por de seqüeles posteriors, problemes cardíacs, de tot el que podia passar, menys un ECMO, em van fer de tot. I em van enviar a planta. Però abans de planta m'han dit que havia de passar dos dies a una habitació aïllat perquè havia agafat una bactèria hospitalària, un MRSA, és a dir, era post-Covid i MRSA. Quan em van pujar a planta, clar, a mi em van pujar a planta el 28 d'abril, com us he dit, l'agafem l'aniversari el dia 1 de maig, estava a punt d'aniversari, clar, jo aquells dies els tinc molt, una nebulosa. Me'n recordo, perquè me'n recordo molt bé, però amb una nebulosa feia mal tot el cos, tenia una nafra al sacre, aquí podies posar un puny a dintre, és a dir, tenia una ferida brutal al sacre, feia mal tot, no m'aguantava dret, clar, tants dies estirat, i l'Olga, que amb això sí que se l'ha de felicitar, perquè ella, el que ha aguantat ella, les parelles de tots els Covid, no, ella especialment, la parella, però totes les parelles dels malalts Covid, el que han aguantat, esperar la trucada diària de la doctora Fortià, que l'Olga sempre la té a un pedestal, que donar-li males notícies, bones notícies, no hi ha canvi, però a vegades dient la cosa està anant molt malament, remuntem, és a dir, vam fer, érem un Dragon Khan, és un Dragon Khan.
Exacte, sense contacte amb ningú, tots aquests.
No. Bueno, el contacte
els professionals,
tenia,
no? Els professionals feien d'intermediaris, no?
Exacte. El contacte era la trucada que feien i si feien, a vegades em diu conferències. I el que sí, el personal... Els metges han fet moltíssim i se'ls ha de... Jo, de veritat, tinc un agraïment brutal als metges, però també tinc un agraïment brutal a infermeria. La Issa, que és la meva infermera, que l'he conegut posterior pel tema del documental, que suposo que em preguntareu després, que formo part del documental, doncs la Issa Monill, bueno, des d'aquí una abraçada enorme, perquè l'he conegut després d'això, l'he pogut conèixer sense la mascareta, i el que feia, no només ella, tot el personal d'infermeria, d'auxiliars, jo tinc una anècdota que crec que és important, que un dels dies que jo estava plorant a l'hospital va entrar una dona de la neteja a netejar l'habitació, l'últim mono d'un hospital, gairebé l'últim mono d'un hospital, no? I em va haver de plorar, va deixar la feina i em va venir a agafar la mà, a tocar la mà, em va agafar la mà. A mi aquella mà, és que quan hi penso ja m'esborrono ara, perquè no tocava ningú, tocava el metge per veure, per posar-te el llençol, però és que no tocava ningú més. Jo vaig estar molt temps sense que no em toquessin, no m'abracessin, no em pot donar, no. Pot donar, ja deixem-ho estar, no? Però
sí, sí, però contacte... el contacte físic, no tan necessari, i que aquesta pandèmia...
Malauradament... Les primeres abraçades amb la família és que no tenen nom, és que estan aquí dintre.
Escolta, va, però expliquem això, que ets un dels protagonistes del documental Vitals, que s'estrenarà el mes de febrer a la plataforma HBO, el 7 de febrer.
¿Te pongo un poquito más de agua?
Vaya regalo, ¿eh?
Vigilaré con la bici, no te preocupes.
Pidiu, vigila, porque mañana te quiero aquí.
Doncs seguirem ben atents. Nosaltres ja vam parlar amb en Fèlix Colomer, que ens explicava tot el procés d'aquest documental, i a més ens ha volgut deixar un missatge per tu. Escolta'l.
Què tal? No sé si saps qui sóc, si em reconeixes per la veu. T'explicaré com et vaig conèixer. Estava jo gravant un documental per l'hospital a la UCI del Taulí, quan de sobte vaig sentir la veu d'una persona que coneixia, que era amiga meva, que era la veu de l'Aniol, el teu fill, que sortia d'un mòbil, i aquest mòbil li estaven ensenyant alguna cosa en un dels pacients ingressats a la UCI. I dic, ostres, aquesta és la cançó de l'Aniol. Jo conec, soc amic de l'Aniol, sabia que havia fet una cançó dedicada al seu pare donant-li ànims perquè se n'en sortís del dur Covid que estava passant, i de sobte vaig lligar caps i vaig dir, ostres, doncs, si li estan ensenyant a ell és que ha de ser el seu pare. I a partir d'aquí, doncs, vam parlar amb tu, que d'aquesta primera conversa, pel que m'has dit, no te'n recordes gaire, perquè estaves completament desorientat, i tant tu com a la teva família ens va donar permís per començar que fossis un dels protagonistes d'aquest documental tan bonic que és Vitals, i que, a més, podrà veure tanta gent a HBO el 7 de febrer, i que res, que et vull donar les gràcies perquè has sigut estar amb tu i amb la teva família i amb la Isa, la teva infermera, doncs ha sigut per nosaltres com veure una història de superació per tantes bandes i d'amor, sobretot, amor flotant per tot arreu. I en format musical, que ha sigut una autèntica inspiració, i que, bueno, t'has convertit ara ja en una superestrella d'HBO, així que una superabraçada, espero que hagi anat molt bé les festes, dins del que pot ser anar bé, i que vagi molt bé. Adeu, Eduard, i una abraçada a tota la gent de Ràdio Sabadell.
Doncs una abraçada ben forta al Fèlix. Què t'ha semblat? I explica'ns doncs, també, no? Per tu, doncs, què significa també doncs, formar part d'aquest projecte, no?
Vital. A veure, deixa'm explicar una coseta. Hi ha una cosa que a mi em sap molt greu, perquè jo la cançó de l'Aniol, que me la van posar quan jo estava en coma induït, que me la van posar quan estava despert... jo en soc conscient per dir que estic a la planta, és a dir, me l'han posat moltes vegades i no soc conscient fins que arribo a planta. Els metges m'han explicat, o la Issa, no me'n recordo qui em va explicar, em diu que la primera reacció que vaig tenir va ser amb la cançó aquesta que em va caure un dia una llàgrima. Però no poder ser conscient d'això, entre cometes, em fa una miqueta de mal, no? Què significa formar part d'aquest projecte? Bueno, clar, al començament, quan em van dir de fer això, jo estava sortit de la UCI, estava bastant tonto, perquè estava molt, molt confós. A vegades era una mica pesat, perquè et venien a gravar en moments que estaves doncs, allà fent fisio, que estaves fent exercicis. S'han gravat moltes, moltes hores i no han sortit tantes. Però m'ha fet molta il·lusió perquè la gent vegi el que és. Perquè jo estic, he vist tot el documental, hem tingut la sort dels que han fet el documental, de poder-lo veure tot, i realment és molt colpidor. Molt colpidor, a mi m'ha arribat molt endintre perquè sóc part del projecte, però també he vist experiències de gent que jo no conec. dels que surten al documental, conec el César, que vam estar compartint habitació a l'altre, el que surt al començament del documental, doncs, però vull dir que m'ha seguit per veure realment que el que passava a Sabadell, perquè he vist Sabadell buit, Sabadell tancat, clar.
Molt bèstia, molt bèstia.
Molt bèstia. I el que m'agrada d'aquest documental, que jo m'estimo molt Sabadell, que el posarà en un panorama mundial, Sabadell, perquè la posa, la mola, posa com una ciutat amb... Però bueno, és... Jo quan el vaig mirar vaig plorar bastant. Ahí lo dejo.
Malauradament, bueno, com a tot arreu, no? Però que Sabadell, vull dir, com a tot arreu, no hi ha més ni menys. Però Sabadell ha sigut un dels llocs que també s'ha patit, i és que vam patir molt. Vull dir, tant,
I patim encara.
Patim, però que patirem... Deixeu-me dir una cosa.
Sí, sí, sisplau. Tant.
Hem de donar gràcies també. Jo estic viu per la ciència, estic viu per la sort, estic viu perquè molta gent ha fet moltes coses diferents. Uh-huh. N'hi ha que han fet reiki, n'hi ha que han resat, n'hi ha que m'han fotut espelmes, n'hi ha que han pensat en mi, n'hi ha tot el que tu vulguis. No? I aquest grup, i aquests amics, aquesta família, els meus germans, els meus pares, el grup d'amics, han estat sempre allà fent-li suport a l'Olga, que és la que estava conscient. Uh-huh. I és la que això sí que s'ha d'agrair. Hem tingut uns amics, tenia un amic, el Pep, que cada dia, i la Isabel, cada dia feia una cançó, l'enviava als amics amb una escrit. Jo tinc un llibret dels escrits del Pep amb les cançons que cada dia enviava el Pep, amb les fotografies que cada dia feia l'Isabel, del cel. Vull dir, i això era un nexe d'unió per tots els amics. D'aquests amics, 8 els hi vaig transmetre el Covid, eh? Que no sóc... 8 d'aquests amics han passat la Covid. Al cap de 3-4 dies d'estar amb mi, van tenir símptomes de Covid. Un, l'Andreu, el vaig tenir a l'hospital, va estar a l'hospital, uh-huh. Durant 10 dies no va estar a la UCI, per sort, però dic que Déu-n'hi-do l'escampadissa. I també hi ha fills d'aquests amics que també l'han passat aquella època, amb la qual la transmissió...
Clar, per això és important el que dius, no? La responsabilitat que hem de tenir cadascú, clar, no? per aquest tema, no? Per el contagi, la propagació tan ràpida que té el virus.
Però que hi ha poca ni mascaretes,
clar, ni recursos,
ni distància ni informació, social, ni ventilació.
Clar.
I una cosa, quan sí. Si ara diguéssim ens diuen que tenim Covid, què hem de fer? Com ens hem de tenir...
Calma.
No passa.
Calma. Covid en l'entorn meu, l'Aniol també ha passat el Covid. Ell també l'ha agafat a la feina, li van transmetre. I quan ell em va dir que era Covid positiu, jo em vaig espantar. Perquè, clar, el meu fill que tingui Covid, ve a l'experiència del pare, que quasi es mora, jo em vaig espantar molt. I li deien, pare, tranquil, que estic bé. L'únic que hem de tenir en compte és, si em diu que tenim Covid, què hem de fer? Aïllar-nos a casa i estar amatents de què em diu el cos. Que el cos em diu, tinc mal de cap. Tranquil. Que tinc? Tranquil, tinc febreta, tinc diarrea, tinc malestar. Uh-huh. Ara, que m'ofego. Que obrim sang. O sigui, símptomes, el més crític és el de falta d'oxigen, que t'ofegues. Uh-huh. Si això passa, el taulí. La resta, tranquils. I avui en dia, sortosament, avui en dia es mora molta gent, es continuen masses. Que se'n mori un al dia ja és massa. Que se'n mori un ja és massa. Avui se n'ha mort 70, o 60, o 120, és igual. Perquè això, les morts van canviant. Tenim més eines per treballar, però hi ha una cosa que sigui, és la nostra responsabilitat. No que en diguin els polítics que hem de fer. El que hem de fer nosaltres, la nostra responsabilitat. I aquestes vacances de Nadal hem estat molt avorrits, cometes avorrits. Per què? Perquè no hem anat ni amb amics, ni amb família, o la bombolla del papa... Ja està.
Però
ja
és el està. Que tocava. És el que tocava.
Aïllar-se, és el que hem de fer.
Aïllar-nos. Minimitzar les mínimes relacions socials. Jo sé que és avorrit, ja sé que potser ens morirem d'avorriment. Però d'això no ens morirem, estarem tristos. Però coi, hi ha molts llibres per llegir, hi ha moltes sèries per mirar, tens moltes alternatives. Però la nostra responsabilitat no la que ens diguin, la nostra.
No? Clar, per tota aquella gent.
Comportaments irresponsables.
Per tota la gent que estimem. Doncs nosaltres el que fem ara és un respir. Hem d'escoltar la cançó, la segona cançó que has escollit, que és molt especial per tu, la del teu fill Aniol, que et va dedicar mentre et trobaves a l'hospital. Escoltem-la.
Sé que tot anirà bé, em convenço a mi mateix. Intento no pensar-hi gaire, però és que sempre et tinc present. malgrat tot estic content de saber que tanta gent t'estima i és amb tu en aquesta batalla. T'envio la tramuntana que el vent del nord et porti aquesta abraçada i que et faci fort i t'alliberi dels fantasmes. Va, tu pots, lluita que et volem a casa. Sé que tot anirà bé, és que només pot anar bé, amb tant d'amor flotant pels aires, més pensant en què farem, en com ho celebrarem amb tota aquesta gent que t'estima, que està amb tu en aquesta batalla.
Clar, quina preciositat de cançó, no? Un cant a l'esperança. Explica'ns, Eduard, també, doncs ara, en quin moment et trobes, no? Perquè doncs, encara doncs, tens seqüeles, encara estàs fent rehabilitació.
A veure, jo tinc seqüeles post-Covid, però espero superar-les, si no al 100%, al 98%. Vaig coix, perquè m'ha quedat un problema... Ara diuen que és muscular, ha anat variant el diagnòstic. A nivell respiratori estic pràcticament bé. Però queda una tos residual tonta, allò que abans comentava, aquella tos tonta, queda una tos una mica tonta. Sí que és cert que em canso més fàcilment. Jo abans podia pujar a la Mola al matí, anar a ballar swing al migdia i anar a la tarda no sé què. Ara vaig anar a la Mola i hem posat a la Mola amb tota la família i a la tarda i al migdia dormir perquè estava cansat.
Però l'important és pujar a la Mola.
Exacte.
Exacte. Vaig pujar amb un aniguard. Jo feia temps que no pujava en tant temps. Jo pujo més ràpid la Mola, normalment. Però, bueno, és igual. I jo estic molt content de com vaig pujar la Mola. Sí, el que em preocupa més és aquest... A nivell de concentració, ara que porto estona amb vosaltres, la meva concentració comença a davallar. La concentració falla una miqueta. L'atenció falla una miqueta. I la memòria a curt pla se'n falla una miqueta. Bueno, però com que això també es pot entrenar, així és com faig rehabilitació... que jo, al taulí ja m'ha donat d'alta a nivell de rehabilitació. Tinc una visita aquesta setmana perquè em confirmi l'alta perquè em doni més rehabilitació. Però jo m'ho compte, com que veig que no estic bé, vaig amb una fisio particular que m'està anant molt bé perquè està allà 40 minuts matxacant-me la cama i estirant-me la cama i m'està anant molt bé. Però vull dir que, com que hi ha exercicis de fisio corporal, també hi ha d'haver-hi de rehabilitació mental. Doncs, bueno, anirem al neuròleg, que tinc també aquesta setmana visita neuròleg, perquè em faci un estudi, perquè tot i que participo en estudis del taulí no em comenten resultats i jo ja tinc una mica d'impaciència i tinc ganes de començar a plantejar a treballar.
Bueno, però, bueno, tenim la gran sort de tenir, bueno, com altres localitats, de tenir el taulí, aquests grans professionals, no?
Sí.
La senyora de fer feines fins al fer... fins al director.
I els fisios, que a vegades són els grans oblidats, i els fisios, amb gent que ha estat tant temps a la UCI com jo, ha hagut de treballar-ho molt, moltíssim.
Però doncs, bueno, Escolta, nosaltres no ens oblidem dels fisioterapeutes i, de fet, tenim un missatge per tu, de la Sílvia, des del Parc Taulí. Escolta.
Hola, sóc la Sílvia, fisioterapeuta del Parc Taulí, i el primer de tot agrair al programa que em deixi fer aquesta petita intervenció per poder adreçar-me a l'Eduard. Eduard, espero que ja m'hagis situat. Com ja saps, sóc la persona que t'he pogut acompanyar en aquesta darrera fase de recuperació. Però també sabem que fins a arribar a aquest punt has hagut de superar, doncs, un llarg procés ple de dificultats, en moments que em consten que han sigut moments molt i molt durs. Tot i que hem estat al teu costat des del principi, des d'aquells moments que fins i tot tu no recordes, jo he pogut formar part d'aquest dur camí del que ja comencem a veure al final. La veritat és que per mi aquesta última fase ha sigut una fase, doncs, molt agraïda, perquè Eduard, com ja saps, t'he fet treballar molt, però també hem tingut moments on hem rigut, on hem compartit confidències i sobretot també, doncs, la satisfacció de veure com milloraves dia a dia. Hem de dir també que, perquè tothom ho sàpiga, que l'Eduard ha sigut un pacient modèlic i que no es deixava un exercici per fer, que entrava el primer i marxava l'últim. Bé, per acabar, Eduard, dir-te que ara ja tens totes les eines i que t'animo doncs, a seguir treballant i tot i que jo sé que tu ho faràs. T'envio una abraçada ben forta i molts ànims.
Doncs una abraçada i tot l'agraïment també al personal del Parc Taulí, que és doncs, unes gràcies infinites, eh? Com t'ha ajudat i també no sé si està sent doncs, molt complicat, molt difícil doncs, tot aquest procés de recuperació, tot i que ella doncs, apuntava que fas molt bé els deures, que ets aquí molt tenaç i que la veritat suposo que això també ajuda, no?
La Sílvia és una canya. És una canya i li és d'agrair moltíssim perquè mira que m'aixecava i la bicicleta i els exercicis més a poc i més lent i es posava sobre meu i em bellugava la cama, mobilitzava. Estic molt content de la Sílvia. Quan ja em van donar l'alta, tot i que jo continuava pensant que encara no estava, l'he trobat molt a faltar, però jo a casa els exercicis que m'ensenyava els he continuat fent perquè no em regalaran res. Si jo vull estar bé, m'he de posar. Avui hem caminat ja al matí, hem fet els 8 quilòmetres que faig si puc cada dia, a la tarda em posaré a fer exercicis de braços, exercicis mentals, vull dir que ha fet molt, que ella ha fet molt i el fisio que sé que vaig tenir, perquè un dia vaig sentir un tio que em sonava al cap i era el fisio que em va venir a la UCI i se m'ha presentat millor, vaig estar amb tu, els fisios, realment molt. Com estic? Bueno, estic una mica coix, encara estic una mica coix perquè tinc la cama dintre que abans em havien operat del lligament creuat i del menís, aquesta cama ha quedat una mica torta per la posició, per la nafra que tenia el sacre, i clar, això només es pot solucionar treballant ara. Si quedo coix, bueno, m'haig d'adaptar al que hi ha, també. La vida és la que és, no és la que m'agradaria que fos, i jo m'agradaria una altra cosa que no és. La meva vida és aquesta, ara estic coix, vaig una mica coix. Anava molt coix, jo quan em vaig aixecar el primer dia, que me'n recordo perfectament a la fisio, que em va dir, vinga, posa les mans a la cadera i ballem un pas a banda, i pensava, mira, fotré a terra, perquè no m'aguantava, i no vaig caure. I en una setmana ja estava passejant amb el caminador per l'habitació, no? Vull dir que a mi em posen una feina i l'hem de fer perquè no ens regalaran res i si no ens hi posem, no ho superarem. I jo, i la Sílvia ho sap molt bé, i l'altre fisio que vaig tenir també, que haig de fer això, vinga, què ho hem de fer? Perquè vaig tenir, a la vegada vaig tenir la Montse, un altre fisio, i a la Espe, una de les fisios que he tingut, encantadora, i que em fotia molta feina, però perquè no l'havien de posar. No hi ha més. Si no, no evolucionem.
Bueno, t'han fet treballar una miqueta, no? També va bé treballar.
Oh, clar.
Home, després de tants mesos de descans, no?
Clar, s'ha de conservar la línia, no? T'has de conservar la línia, ens hem de posar aquí... Doncs...
Vaig sortir de l'hospital amb 67 quilos, com a mi ingressat amb 82.
Bueno, mira, almenys ja estem... quilos, no?
No, però ja estem acostant als 80. La cosa ja comença a sonar alarma, eh? A sonar alarma perquè després de festes de Nadal... torna a pujar una mica la línia, però bé, no.
Doncs escolta, tenim un últim missatge per tu, l'última sorpresa, que segur que et farà molta il·lusió. És de la teva filla, de la Mireia.
Hola, pare. Jo no et diré com ens vam conèixer perquè em sembla que saps la història millor que ningú. Durant el temps que vas estar a l'hospital tenim molts records, alguns moments graciosos, com quan l'Aniol va dir-te que aniries amb el Sergi a Turquia a fer-vos un implant de cabell i vas treure'ns el dit del mig. Jo no sé si tu recordes molt bé això, però a nosaltres ens vas fer molta gràcia. En aquell moment vam tornar a veure l'Edu, aquesta persona divertida que, tot i estar mig endormiscat, encara tenia el seu toc personal. Recordo que quan vaig tornar de Manresa, el primer que vaig voler fer va ser venir amb l'Aniol i l'Aina, que també vam portar el trasto i la ruda, a veure't per la finestra de l'Albada. Allà sí que et respectàvem la distància de seguretat. I quantes vegades més que vam venir tots plegats. Nosaltres, la mare, els tiets i amics, els vermuts per videotrucada o les sorpreses que amics i família et portàvem de menjar perquè estaves fet tot un figurín i havies de recuperar una mica de pes. Has demostrat a tothom que ets un crac. Has lluitat i segueixes lluitant per tornar a ser tu al 100%. I tots estem molt orgullosos de tu. Ens has ensenyat moltes coses, pare. I també ens has ensenyat molt el cul, eh? Un petonàs i t'estimem molt.
I tant, que guanyo el meu cul si la meva gent. Això no m'ho feu, perquè...
Això és l'alegria de viure. Aquests moments i aquestes sorpreses, no?
aquestes bates que per darrere es veu tot, malament, eh? Malament.
No, ja m'ho deien, a l'hospital ja m'ho deia, tapa, tapa. Però, clar, jo m'aixecava i m'anava a fer les meves rutes caminant. Ostres, és veritat, és veritat. No, no, jo no he fet, jo sóc així, no he fet res. Fer patir la gent, i això sí que és el que m'ha sigut més greu, el que ha arribat a patir la gent. Això sí que... perquè hem patit molt. I no he fet res, jo no he fet res dolent, perquè la vaig agafar de mala sort i me n'he sortit perquè m'ha tocat sortir-me. No té més. Mm. Em tocava.
Raquel, hem de preguntar, jo no sé això, vull dir que quan tu estàs així baix, però costa veure't a tu baix, perquè amb l'alegria que tu mostres, però quan estàs així baix, desanimat, a on trobes l'alegria de viure? A on trobes la...
Quan estic baix, on trobo l'alegria?
Clar, en el moment, una miqueta.
És el moment. Jo em vaig posar, quan jo estava a l'hospital, vaig dir, aquí estan fotuts, has tocat molt baix i ja estan endavant. És així, Eduard. Ara estem així. Ara puc fer això, puc fer l'altre. Vaig mirar sèries, vaig llegir, no mirava de tablar-me el menys possible, meditava, respirava, tenia fantasies. Cap sexual, ja t'ho dic jo, a l'hospital no hi ha cap de sexual.
Això de la bata, amb la bata no sé jo, eh?
No.
Entre el vermut a la pantalla i la bata que anava transpirant.
Però aquestes petites cosetes, quan estava a planta, clar, la videotrucada era una alegria constant, però la teníem aixecada, la trucava, que les partides la veia... jo recordo el primer dia que la vaig veure en directe a través de la finestra, com deia la Mireia, doncs clar, vaig haver de marxar perquè vaig a fer taquicàrdia. Se'm va disparar el cor per estar allà a sota, a 10 metres de mi, no poder-la agafar. La trobes perquè et forces a trobar-la, perquè si no t'ensorres i no pots ensorrar. Jo no em volia ensorrar, jo no pensava quina mala sort he tingut això, no. Tens això, te n'has de sortir, i tinc una família que val la pena, i tinc uns amics que val la pena, m'entens? En el que tens, no en el que voldries i no pot ser, no, m'entens? Jo no vull estar, si jo voldria estar treballant, jo no voldria estar parlant amb vosaltres del meu Covid, m'entens? M'hauria d'estar parlant amb vosaltres de la meva feina, perquè jo què sé, perquè sóc un...
Doncs mira, et prenc la paraula i recupera't ben aviat, que ja vindràs al matí a parlar també i a fer-nos recomanacions d'educació sexual i afectiva. Et sembla?
Teràpia sexual, no?
Teràpia sexual i afectiva. Escolta, i per acabar, ens has de recomanar a algú que vingui a compartir amb nosaltres també la seva alegria de viure.
Li he donat moltes voltes, perquè, ostres, hi ha molta gent, moltíssima gent. Clar, pensava, algú que ha de ser un metge, no, pensava, tema Covid potser no. I m'han vingut, em van venir al cap dues persones, potser els coneixeu.
Vinga, a veure.
Una es diu Jaume Marco, la Jaume Marco és el president del Motor Club Sabadell, que és fotògraf, però que s'ha treballat en altres coses, i és un tio que es va presentar en política fa poquet, un grup local, i que és un molt amic meu, perquè és un ballador de swing, perquè és un tio molt culte i que és molt talleret i molt de sabat, també de la Creu Alta. I me l'estimo molt, el Jaume, me l'estimo molt, tot i que ens veiem molt poc en aquests moments, i pensava que és un bon element per entrevistar. I l'altre, que no sé si la coneixeu, que és una amiga meva, molt amiga meva també, que es diu Nuri Llunyell. La Nuri Llunyell, la coneixeu? L'heu entrevistat?
Sí.
No ha passat.
Però no ha passat per l'alegria, L'hem entrevistat per altres temes, sí.
Vale, suposo pels butaques, no? Pels butaques que té. Doncs me l'estimo també moltíssim i em penso que també seria una bona opció.
Doncs a recomanacions boníssimes, ja hem pres nota, els trucarem, els buscarem per encomanar-nos de la seva alegria de viure. I per acabar, has triat la cançó de la Sílvia Pérez Cruz, Vestida de nit. Per què? Per què l'has escollida?
Vull Vestida de nit, perquè... I la versió de YouTube, la versió que va cantar a les Havaneres de Calella de Palafrugell, que és una versió espectacular d'emoció, de sentiments. Jo vaig a Calella, Calella és un altre dels meus punts de referència vitals, i quan l'escolto amb ella veig les platges de Calella, les cales de Calella, i és molt musical, és molt poètica, i m'ha fet plorar molt aquesta cançó, i a més la va cantar al cap d'un any que es morís el seu pare, i la va cantar
com ella canta, no, no, que jo crec que ara els nostres oients la gaudiran. Per acabar, Josep, em sembla que vols afegir alguna cosa perquè vas fent gestos, digues.
Tot i que això, m'afegeixo amb això que diu de la Pérez Cruz, però també, si et sembla, Raquel, un petit record també, ja amb l'Eduard, però també amb l'Àngela Segura, que va passar per aquí i que va ser una de les persones també que va tenir, malauradament, doncs, ens va deixar, no?, l'Àngela Segura, i que va passar per aquest programa, i que aquestes paraules de l'Eduard doncs, serveixin també una miqueta d'homenatge, no?, a totes aquestes persones malaltes i que se'n surt, no? Se'n pot sortir de la Covid, no?
Se'n pot sortir. Però un record... Sortir, però també hi ha gent que no se'n surt, i per això apel·lava a la consciència personal del que hem de fer i el que no hem de fer.
Hem de respectar totes les mesures que s'estan dient les autoritats, no?
Sí, les que en diem nosaltres. Les que en diem no som nosaltres.
Evidentment, si tots tenim ja... Clar, tots ja tenim claríssim, no?, el que hem de fer, minimitzar riscos, distància, higiene de mans i mascaretes i intentar, doncs, a mica en mica recuperar la nostra vida i que no es perdin més. Una abraçada, gegant, un plaer.
A vosaltres, gràcies.
Fins la propera.
Pinto les notes d'una venera blava com l'aigua d'un mar antic. Blanca d'escuma, dolça com l'aire, gris de gavina, daurada d'imatges, vestida de nit. Miro el paisatge, cerco paraules, complint els versos sense... Sento com callen i el vent s'emporta tot l'horitzó. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat. Si pogués enfilar-me les que em van encanyar totes, totes les ganes. I em petxines fent-lis un bressol. I em petxines
Al matí, amb Raquel García.